Bueno, pues benvinguts. Jo us volia proposar un petit viatge amb tres parades, amb tres aturades, aquí dins d'aquesta exposició. I precisament també volia sobretot fixar-me amb les paraules de l'exposició, no? Que posa al descobert o a l'amagat. Parlarem d'allò amagat, parlarem d'allò descobert, però també hi ha un subtítol que aquí no surt, i no sé si l'heu llegit, l'heu arribat a llegir a algun lloc, no? Però diu bàsicament la presència rebel d'un futur incert, o íntim, perdó, no incert, íntim. I una mica el que voldria és parlar una mica d'aquestes idees, i del tema del descobert, de l'estar amagat, i també d'aquest punt de rebeldia, i finalment d'aquesta part d'intimitat. Val? I llavors us volia explicar una mica algunes històries que voldria compartir amb vosaltres i que el que m'agradaria sobretot que fos una conversa. No vull que passar-me d'aquí fins als propers tres quarts d'hora explicant i parlant jo solet. Això no voldria que no, i si ho fem així que serà un fracàs. Però la idea bàsica és que poguéssim establir una conversa sobre aquesta idea que us vull plantejar, que és sobre la ciència íntima i sobre la ciència participativa. Aleshores, el que us proposo és començar des d'una part de l'exposició. No sé si l'heu vista ja, l'exposició. L'heu vista o no? No l'heu vista? Bueno, doncs anirem allà al fons de tot, que hi ha una gran projecció, i ens veiem allà ara en un moment. Bé, doncs la primera part de la conversa que us volia plantejar, volia començar-la aquí, bàsicament. I jo crec que el context ajuda sobre el que vull parlar. No sé si també heu seguit una mica l'exposició, però aquesta és una de les peces que resulta, de fet, parla de la presència d'aquesta granota i amb aquest espai així mig suspès, perquè se suposa que està a l'espai i que, a més, està reproduït amb una màquina, amb un ordinador que, de fet, funciona i processa aquesta imatge. Aquesta imatge és fictícia, està processada amb un ordinador i que mai veurem el mateix durant tots els dies i totes les hores de l'exposició. És un processat continu, hi ha un ordinador aquí que està processant constantment aquestes imatges des de la perspectiva completament diferent. Fixeu-vos que està fent girs, però bueno, és qüestió d'anar mirant el detall. Bueno, davant d'això, el que ja us volia és plantejar ja la primera pregunta. En aquesta visita, el que sobretot volia era compartir una mica una visió o almenys un dubte sobre el que realment entenem per ciència. Què és ciència? Què és coneixement? No? I tal com el tenim ara, com el vestim ara, com el tenim plantejat, no? Com amb aquesta granota d'aquí, on és aquest coneixement? Val? El tenim a prop o el tenim lluny? No? És nostre? En el sentit de que ens pertany? En el sentit de que el sentim molt a prop? O el tenim molt a lluny? No sé què penseu. Quants científics hi ha aquí? I ara aquesta pregunta la faig una mica amb trampa. Però quants científics hi ha aquí? No? Bueno, ara tindrem quasi com el 50%, quasi, no? Però sobretot el que volia aquí era plantejar-vos una mica un dubte sobre realment el seu moment, no? Si realment es va constituir això que en diem ciència, va ser precisament per intentar agafar distància. No? I si fruit d'aquesta distància, de la mateixa manera com ara amb aquesta visita podem arribar a tenir, no amb aquest context aquí, és realment alguna cosa que acaba ajudant perquè ens fem nostra la ciència. No ho sé què penseu. Hi ha algú que s'atreveix a dir alguna cosa o no? Esteu molt tímids, no sé si... Però són uns dubtes que a mi se'm planteja sobretot, i en un context com aquest, aquí al MACBA, doncs trobo que encara tenen més sentit. No sé si ho heu vist. I després, hi ha encara, per fer-ho encara més psicodèlic, si voleu encara sentir-vos més llunyans, fruit d'aquesta peça també em vaig dedicar a mirar, no sé si sabeu, la presència d'animals a l'espai. No sé si sabeu tots els intents que hi ha hagut. Si directament ja comences a buscar les relacions entre, per exemple, la NASA i les granotes, no? Com podria ser aquí, de fet, tenen alguna aventura una mica estranya. I si ho busqueu fins i tot per Google, encara es pot trobar, hi ha una foto d'un coet que surt de Virgínia. De fet, això va ser, si no m'equivoco, ara no em vull confondre, per això ho busco. Però això directament va passar, em sembla que va passar el 2009, i hi ha una foto magnífica del coet i algú es va fixar al costat del coet que hi havia una cosa, un puntet estrany. No? Sabeu què era? Era una granota. I veient això, la pròpia NASA va dir que sí, que efectivament era una granota, tot i que no sabia exactament en quines condicions estava. I quan diem aquestes condicions vol dir si l'hem matada per culpa del coet o no, bàsicament. No? I burxant, de fet, també hi ha tot un seguit de fotos a la xarxa en el que es veuen són precisament coets que surten de l'espai, que van cap a l'espai, on, per exemple, fins i tot s'hi han trobat enganxats ratpenats. No? I, òbviament, pobres, no? Doncs, potser s'han adherit al lloc més inadequat possible, no? Fruit d'aquesta situació, no? Tan estranya que pot generar fins i tot, no? Doncs aquest intent d'anar cap a la Lluna, d'anar ben lluny, no? I que de cop, no? Passen coses tan estranyes, no? Com trobar-se una granota suspesa, no? O trobar-se directament una granota volant al costat d'un coet i que, pobre, doncs no sé cap on va anar, eh? Perquè va sortir a molta alçada, eh? Va sortir desperitada, eh? I, de fet, no sé si sabeu també que hi ha hagut també l'intent de posar realment animals a dins dels coets. No? I, de fet, a partir dels 40, dels anys 40, es va intentar començar a posar animals abans que persones per tal de viatjar a l'espai. Per encara explicar-vos coses més estranyes. No sé si sabeu quin és el primer animal que es va posar a dins un coet. Eh? No. Molt abans, de fet, a partir dels 40, la primera cosa que es va posar és la mosca al vinagre. No? Una mosca. El següent va ser un mico relativament petit. Eh? O sigui, en anglès en diuen rhesus monkey. I després, a partir d'aquí, doncs aquí ja van començar a posar doncs, ratolins. No? I van començar a intentar posar més i més animals. No? I a partir dels 50 van haver-hi precisament també els gossos, no? I el cas de Laika, que mencionaves tu abans. No? El cas de la Laika és un cas que, de fet, retrata tots els altres animals que hi han passat per allà. Tots han mort. No? I només a partir dels 60 van començar a sobreviure aquest viatge tan estrany, no? Que posar-los allà dins, que pobres, no sabien, no? Pel bé de la ciència, ells, no? Aquests animals, aquests éssers vius, estaven allà posats, no? D'una manera absolutament estranya, que no devien entendre res, òbviament, no? I que el que es tractava era de sobreviure. A partir d'aquell moment van començar a sobreviure i, òbviament, també ja es va començar a atrevir l'espècie humana de posar humans, com, per exemple, Yuri Gagarin. I a partir dels 60 doncs, ja hi ha casos amb èxit. Hi van haver-hi altres micos i també hi ha micos encara amb més forma humana, o sigui, diguéssim, més grans, no? I que van estar sense voler, sense saber-ho, no? Sent part de la ciència, no? Sent part d'aquest esforç, no? D'intentar arribar allà on no s'arriba. No sé, us explicant històries una mica estranyes, precisament per tal de buscar i pensar una mica què és el que realment pensem quan fem ciència, no? Què és el que realment pensem quan intentem fer una investigació, no? I ja només per acabar, i explicar-vos alguna altra anècdota sobre amfibis, en aquest cas de la granota, hi ha una altra cosa que també té molta relació amb els amfibis, que també es va descobrir fa poc, de fet fa una poca desena d'anys, i la lluna plena. Doncs resulta que per lluna plena tots els amfibis del planeta es sincronitzen, allà on hi ha lluna plena, òbviament, es sincronitzen i tots en aquella època s'aparellen. No sé si ho sabíeu, però a la nit, a nits en lluna plena, doncs s'aparellen els amfibis, en qualsevol racó del planeta, no? No sé, us explicava tot aquest tipus d'històries per tal de, insisteixo, sortir una mica de la idea que ens venen potser a fora, no? De la ciència, i que també no dic que no sigui interessant ni importantíssima, però crec que aquí dins d'aquesta exposició podem arribar a intentar replantejar-nos el que podem arribar a pensar sobre el que és la ciència. Val? No sé, ja veieu la granota, eh? És inacabable, vull dir que no pararíeu de mirar això i mai veuríeu el mateix, però acabaríeu sempre veient el mateix, no? Que és la granota aquí suspesa. Eh? És una simulació perquè, de fet, és un gir de 360 graus. O sigui, el que hi ha, òbviament, és una filmació i hi ha un processat. No? Bueno, les pel·lícules d'ara totes agafen diverses imatges o diverses càmeres, no? I fan un ensamblat. No? I no sé si us heu fixat què teniu aquí darrere, no sé si ho heu vist. Que també al seu moment, no?, d'aquest tipus de pintures, en una certa època, era també l'obsessió d'intentar, no?, retenir la natura i poder explicar alguna cosa, no? Poder explicar una història, podríem dir-ne ciència, si voleu, però que en qualsevol cas està parlant de moltes coses en relació a l'espècie humana, no? En alguns altres quadres, potser no en aquest, però que també estan parlant sobre la naturalesa. Ara se m'acudeix, no potser aquests quadres d'aquí, però d'altres que, per exemple, estan al Prado, no?, de Madrid, no?, que parlen i que Leonardo o el Bosco estan intentant fins i tot retratar una espècie de l'any, una espècie que ha florit en un moment de l'any especial. No? I ara on som, no?, quan parlem de ciència? No? O sigui, ara hem professionalitzat tot això. Però al seu moment, al cap i a la fi, el científic era una persona que es preguntava coses. No? No sé si ara el científic també ens estem preguntant coses o el que estem fent directament és intentar seguir l'estela del que hi havia davant, no?, i de dir, mira, jo tinc la meva especialitat, en el meu cas fem coses de comportament humà i fem el que fem perquè algú altre també anava en aquesta direcció, però no pas perquè jo íntimament o jo preocupadament, no?, tenia ganes de saber alguna cosa en aquell sentit. No? Hi ha hagut una disciplina, hi ha hagut una manera de treballar i a partir d'aquell moment hem començat a fer recerca. Val? Bueno, ara us proposo d'anar a un altre lloc i ara ja sí que us demanaré que parlem i que discutim sobre el que volem, jo el voldria entendre com la ciència íntima. No us vull fer una visita també molt comentada sobre l'exposició, però aquí darrere, després, si després mireu cap aquí, explica també històries molt estranyes sobre la ciència. De fet, hi ha un estudi sobre, hi ha un treball d'un científic o algú que es feia dir científic a Àfrica i que feia un estudi sobre les constel·lacions. I al mateix temps, al costat, una altra persona que té una història molt misteriosa que va dir que era capaç de recollir energia de les zones electromagnètiques del planeta. No? I que resulta que va haver-hi un contacte amb el govern americà i que a partir d'aquell moment no se'n va saber mai més res d'aquesta persona. Hi ha tot un assegut de llegendes una mica estranyes, una mica curioses, no? Una mica, no?, desconcertants, si voleu. No? I el que volia, sobretot avui, és proposar-vos aquesta idea més desconcertant, potser, no?, darrere una recerca. Aleshores, per poder-ho discutir, si us sembla, podríem entrar aquí dins. Val? Hola.
No.
Qui
t'agrada? No sé.
I cabrem tots? Sí, jo crec que sí, no? No, però podeu quedar-vos, podeu parlar, no hi ha problema. I ara, si voleu seure-us un moment, o no, Tonina, em dones el material? Aleshores, el que vull fer-vos aquí és directament ara, ja voldria intentar no parlar més, a veure si ho aconsegueixo. Val? Llavors, us volia proposar un petit exercici, que en altres àmbits, ja us ho explicaré al final de la visita, estem treballant, sobretot per plantejar unes altres maneres de fer ciència. Val? No dic que les maneres que s'estan fent al centre de recerca no siguin valuoses, perquè ho són molt, i no cal discutir-ho, vull dir, des de temes mèdics fins a temes de coneixement sobre l'espai, però també és veritat que hi ha qui també està començant-se a preocupar de dir per què investiguem el servei d'aquí, no? I què? Què podem fer? Si soc científic, quina pregunta em vull fer? No? I en aquest sentit, algunes coses que a mi m'agradaria aquí explicar és si hi ha qui això ho anomena la ciència íntima, que també sobretot està molt relacionat, si puc treure el paperet del pòstit, doncs està molt relacionat amb qui també pot entendre les relacions d'art i ciència com una altra manera de fer ciència. O sigui, hi ha estudiosos, hi ha qui treballa les connexions entre treballs artístics i treballs científics i no els defensa simplement perquè és un diàleg, sinó perquè és una manera de construir el coneixement d'una altra manera. No? I aleshores, si aconsegueixo treure el paperet... Oh. Ah, mira, s'ha de fer de manera radical. Jo ara us voldria demanar un petit exercici, que després us guardeu aquest paper, val? i el pugueu posar d'una manera secreta, quasi, en una paret que us diré, d'acord? Aleshores, en la primera part, a la part de sobre, en la que no s'enganxa, que poseu el vostre nom. Pot ser real o surreal o irreal, però que en qualsevol cas hi hagi una identitat allà. I darrere pugueu escriure què us preocupa, què voldríeu conèixer, no? Quina curiositat teniu, no? I quina pregunta voldríeu fer-vos, no? D'acord? Ho heu entès? Sí? Us atreviu? Sí? Bueno, doncs agafeu un paper d'aquí i aquí us passo un retolador. Tenim per tots, eh? Molt, per suposo. Ah, però què? Cuidado, que tornen tots, eh? No en donem cap, eh? El paper és el donem, però el retolador no ho sé, eh? Hola, podeu passar, eh? Podeu seure i tot aquí.
Sí.
Ara vull, per això, de tota manera, que si us feu una pregunta, a veure, la ciència no deixa de ser res més que fer-se preguntes. El problema és que a vegades la ciència s'ha oblidat a fer-se preguntes i s'ha dedicat a posar massa respostes. Però ha de ser una pregunta molt íntima. O sigui, alguna cosa que realment... preocupa, no? O us ocupa, eh? Però d'una manera molt personal. La ciència normalment ha tendit, no? Intenta ser molt objectiva, molt de dir, no, són preguntes, no? Que hem de poder respondre en un laboratori, no? D'una manera objectiva, no? Però a vegades ens acaba fent por, no? Aquesta part de subjectivitat. Fins i tot el científic, que ens n'apartem sempre. De dir, no, jo faig ciència física nuclear, però jo les bombes nuclears no en vull saber res. Ara no passa això, no? Parlem del canvi climàtic, parlem de moltes coses, però aquí el que voldria és que penséssiu alguna cosa, eh? I us la guardeu per vosaltres i l'escriviu aquí sense que ningú us copiï, val? Què, us atreviu? I si la teniu, i la teniu clara, aquí davant hi ha una paret i la poseu allà, eh? Però enganxat el nom per allà i que la pregunta estigui amagada, eh? Ho heu entès? És difícil, això, fer-se una pregunta.
Pots triar una.
Bueno, si em vols posar més d'una, em poses més d'una, eh?
5 paquets de post-its d'aquests.
Ho podríem comentar.
Jo us espero fora, eh? Vale? Ja esteu tots? Sí? Ja està tothom, no? Molt bé, llavors, ara el que vull demanar-vos és que agafeu un que no sigui el vostre. I us el quedeu per vosaltres i a la propera sala en parlarem d'aquestes preguntes. Bé, ara el que farem, ara potser ens posarem una mica més cap allà per evitar el soroll, però no sé si heu arribat a llegir aquí sota una mica el que hi ha, però sobretot ara parlarem, o m'agradaria parlar amb aquest últim tram, sobre l'objectivitat d'una altra manera. Sí, normalment quan jo sóc físic de formació, no? Per exemple, una de les grans obsessions que tenim és saber el que mesura un metre, no? I no sé si sabeu com sabem que un metre és un metre. Ho sabeu o no? Doncs per ara, això ara canviarà molt aviat, però per ara el que hi ha és en un museu de París, hi ha un museu de París que és molt curiós, que és el museu de les unitats i de les mesures. I allà el que s'explica és... o el que hi ha són les mostres, que de fet és una barra, que efectivament mesura un metre. Si tu vols saber com de llarg és un metre, tu el que has de fer és agafar aquell patró de mesura i anar allà. I dius, vale, jo calculo que és un metre, agafo un cordill, per exemple, no? I el mesuro i agafo tota la dimensió d'un metre i jo me l'enduc cap a casa. I així he calibrat, diguéssim, el que és un metre. Ho entès? Amb el temps passa el mateix. No? Com el temps, com l'hem anat mesurant al llarg del temps? Doncs primer, perquè hi ha dies. Què vol dir un dia? Doncs perquè es repeteix, no? Hi ha una repetició i sabem que al cap de 24 hores, que què vol dir 24 hores? No, és que hem dividit el temps o el dia en 24 parts. Però que aquí torna a haver-hi un esforç d'intentar crear una mesura que sigui comuna i que ens permeti entendre'ns una miqueta. Val? D'acord? Aleshores, el que farem, si de cas, és anar cap a una mica cap allà, sobretot per explicar-vos que també en aquesta part de l'exposició hi ha algunes altres coses de la ciència... No, per aquí, perdó, per aquí. Que trobo molt interessants. I precisament té a veure amb aquests dibuixos d'aquí. No sé si els us podeu apropar una miqueta, igual els reconeixeu, o no. Són neurones, no? No sé si algun científic aquí igual ho explicarà millor que jo, Però, en qualsevol cas, a mi el que sobretot m'agrada de la història de les neurones o de la història d'aquests dibuixos és que fins i tot aquests dibuixos, en gran mesura, es van fer sense potser no tenir els aparells més adequats i els millors per poder veure exactament això. Què vull dir amb això? Per exemple, encara anem una mica més enrere. Des de l'antiguitat, des de Grècia, sabem que existeixen els àtoms. Però en aquella època no hi havia ni un sol microscopi que fos capaç de veure els àtoms. No? Però per què us explico això ara, després de les mesures? Doncs perquè sempre en la ciència hi ha una part d'aquest esforç de voler veure alguna cosa que encara no està allà, però que per coherència, per alguna lògica, ha d'existir, ja sigui perquè per entendre els pensaments, per entendre la manera com funciona el cervell, ha d'existir les neurones i no com es pensava anteriorment, no es pensava en la unitat de les neurones, o amb els àtoms, que també es pensava en la unitat de la matèria. I és a través d'aquestes peces, no?, que arribem a intentar construir alguna cosa una mica comuna. Una mica, almenys, no? Una mica. I que, per cert, no sé si sabeu, quan es van fer aquests dibuixos, són del Ramon y Cajal. Ramon y Cajal va viure precisament a 3 minuts d'aquí quan va construir la teoria de la neurona. El 1889, per allà. I era, estava aquí a Barcelona, després se'n va anar cap a Madrid i és de fet un dels pocs premis Nobel de ciència que té la ciència espanyola. O sigui, en té aquest i de fet em sembla que hi ha el Severo Ochoa. I ja està. Vale? És un metge i un neurocientífic, si sent que en aquell moment es podia dir que allò era neurociència. I davant d'això, jo ara el que vull fer és precisament veure quines neurones teniu aquí als papers. Val? O sigui, que el que vull dir és que parlàvem d'objectivitat i dins del que us vull plantejar com també una altra manera possible d'entrar en la ciència és a través d'aquesta empatia, d'intentar saber què és el que pregunta l'altra persona. No? Hi ha algú que s'atreveixi a llegir la pregunta d'algú altre o no? Va, digues, va.
És l'art l'eina més eficaç per qüestionar-nos?
Sí.
No, jo no sé si és la més eficaç, però és menys.
Sí? Bueno, ara no et toca respondre a tu, precisament,
No sé si és la més eficaç, però sí, però sí que és una eina per qüestionar moltes coses. La meva resposta és sí.
Hi ha algú altre que vol dir alguna cosa al respecte o opina alguna altra cosa? I qui l'ha feta, per cert, que si vol dir-ho, I tu què penses?
Que sí.
Que sí. No sé, hi ha algú altre que vulgui dir alguna altra cosa?
Que permet utilitzar potser parts del cervell que amb el mètode científic o amb altres tipus de maneres per assolir el coneixement no participa. I almenys, o sigui, interessant o és...
Oh, però m'agrada perquè pensis en flexibilitat, no? Com si la pròpia ciència o la manera com fem ciència ja no ho és de flexible, no? Va, alguna altra pregunta?
Trencar la norma.
Bueno, trencar la norma, en principi la ciència també va néixer per trencar la norma. Doncs per què hem d'anar a buscar, per què ens hem refugiat a l'art per intentar fer ciència d'aquesta forma? Si és que ho hem de, o si és que es pot pensar així, compte. Algú altre vol posar alguna pregunta sobre la taula? Sí?
Va. Diu, de vegades em pregunto...
Apropeu-vos si no ho sentiu, eh?
De vegades em pregunto si tot això que vivim és un miratge. On comença la vida i per què? Potser és més filosofia que ciència.
I què diries?
Bueno, que és... és part de la gràcia, no? Sí. No, em venen al cap pues, malalties psiquiàtriques, no? En
sí?
les quals pots pensar, no? O sigui, el teu cervell genera una realitat que pels altres diem que no és la que està allà, no? I per aquella persona ho és, no? O sentir al·lucinacions, o sentir veus, o... Llavors, sí que realment és una pregunta que té tot el sentit del món, vull dir, perquè depèn de com es processi la realitat en el teu cervell, també pots tenir el dubte, no?, de si és real o no és real tot. De fet, tots hauríem de tenir el dubte de si és real el que percebem, no? No sé.
Qui l'ha posada, aquesta pregunta? Si és que ho vol dir, eh?
Mira, estem acabant.
Sí. Veus? Hi ha algú altre que vol dir la pregunta o s'atreveix a respondre-la, eh?
Abans del
Big Bang. Ostres. I ho saps, tu?
M'imagino sempre algú blanc.
Sí? Bueno, ningú ho sap, no?
I per què volem
saber-ho?
Perquè
necessites.
Ah, ja saps. Bueno, hi ha hagut algú, almenys, no sé aquí, que ho volia saber, no? No sé qui era.
Jo també ho voldria saber. És com concebre sense el temps, o sigui, el temps és com tan inherent a el que som que...
A l'abans, no? A l'abans,
sí,
l'abans.
Sí, no sé. Sí. El res, el tot, aquestes coses.
Sempre hi haurà un abans.
Exacte.
L'abans de l'abans.
Sí. Bueno, però si no hi ha un abans i un després, llavors què hi ha? És com... El problema de començar a pensar en aquestes coses és que t'agafa ansietat.
Sí?
Sí.
Bueno,
exacte, no hi ha...
Però bé, de fet, no? La ciència neix de la curiositat, en principi.
Sí, sí.
No pas de l'ansietat, no?
No, és la conseqüència.
Però... No, no, jo no ho dic de manera innocent, el que estic dient, eh? O sigui, jo crec que també, ens agradi o no, les pràctiques científiques que aniran en un futur, jo no sé si aniran, naixeran tant de la curiositat,
ja,
sinó més aviat de l'ansietat.
I
jo crec que neix més de l'ansietat i cada cop més. De molt tipus, hi ha personal,
a vegades, necessitats.
I d'altres necessitats, vull dir que de vegades són coses purament econòmiques, socials, no? Malalties, no? Que al cap i a la fi, vull dir, intentar curar una malaltia, no, al fons és intentar resoldre una ansietat, no? Va, aquí voleu dir algun, no sé si algú vol proposar alguna altra pregunta, a les que he dit. Per què ens posem malalts? Ostres, no? I per què creus que ens podem posar malalts? Sí, sí, no, jo, de fet la medicina neix d'això, no? O sigui, volem saber el per què, no? D'aquestes...
A veces cuando te enfermas, te recuperas, pero no del todo, ¿sabes? Ya queda algo...
Però, per exemple, abans parlàvem de temes de trastorns mentals. Podem parlar de malalties? Què vol dir estar sa? Què vol dir ser malalt? No? I tot aquest tipus de preguntes, o sigui, una mica la raó perquè us he demanat de fer aquest petit exercici, és precisament per començar a posar en dubte fins i tot aquestes coses, no? Que des de les pròpies disciplines, no? Ja sigui medicina, ja sigui, per exemple, física, ja sigui problemàtiques de caire social, les pugui sobrepassar dins del llenguatge que ja té cadascuna d'aquestes disciplines, no? Perquè ja directament, per exemple, si parlem amb temes de salut mental, no els hi parlis a la comunitat que té problemes de salut mental, no els hi diguis que és una malaltia. Vull dir que després el metge potser pensa una altra cosa, però no li diguis a l'afectat o als familiars, perquè no els hi agrada parlar sobre aquestes coordenades. No? Què vol dir? Que hi ha alguns que són sans i els altres que no són sans? Ja prefereixen no parlar de malalties, sinó de trastorns, que és diferent. Sí. Però l'adequadament, què vol dir? I per qui?
Adecuadamente cuando el ritmo cardíaco sobrepasa los 120.
Claro, igual con el corazón es más fácil, ¿no?
Los órganos vitales, cuando el riñón no filtra X, ¿sabes? O sea, son cosas muy...
Però això funciona molt bé en aquest nivell, però també és veritat que en la medicina i fins i tot en altres àrees de la ciència, un cop superat aquest nivell, de dir, bueno, aquesta persona que no es mori, bàsicament, perquè estem parlant d'això, quan entres en aquest debat, què vol dir estar sa, què vol dir estar malalt, no? Què vol dir tenir un trastorn? Tot aquest tipus de preguntes, ara, precisament ara, dic ara, no fa 200 anys, no, ara, o sigui, ara, al segle XXI, hi ha una certa tensió. Perquè tota aquesta altra part que tu menciones, fins a cert punt, doncs, en el fons, quasi acaba sent, amb tot el carinyo, un treball d'enginyer, perquè ja està, és una qüestió que se sap si hi ha un col·lapse renal, no? Si hi ha que hi ha una problemàtica i es pot interpretar, no? D'alguna manera. No? Però el problema és, per exemple, quan parles de càncer, no? Quan parles de coses que encara no estan resoltes. No? Aquest llenguatge serveix? Sí? No? Saps? O sigui, no sé si m'explico. Sí, per exemple, jo també insisteixo molt quan donem classes a les universitats. No? En el moment en què allò que poso a la pissarra ho escric i ho ensenyo, jo crec que allò ja no és ciència. M'explico. O sigui, per mi ciència és l'exploració. En el moment en què tu ho poses allò sobre la pissarra, és que ja has creat el conte, ja has creat la història, per poder explicar la física quàntica, per poder explicar la biologia molecular, no? Ja està posada als llibres. No? Això ja no és recerca, això ja està establert. No? El que vull dir en aquest sentit és que quan tu ho poses a la pissarra, ja tu ja estàs creat tot el teu edifici. No? De la mateixa manera com aquí s'ha creat una exposició, has creat un espai, no? Has creat alguna cosa que pot ser més o menys sòlida, però com a mínim ja té una estructura. Però quan parlem d'investigació, quan estàs allà a la intempèrie, no? Quan et fas la pregunta, quina disciplina entra? No? I sobretot quan comencem a parlar de coses més punyents, no? No és allò de dir, mira, la cèl·lula tal, com muta? Bueno, això és qüestió de saber fer servir les mateixes eines que m'han ensenyat en aquella pissarra abans, no? Que m'han ensenyat cada dia a classe, o que m'ha ensenyat no sé quin professor quan estava fent la tesi doctoral, que m'ha ensenyat no sé quin col·lega, no? Perquè ho ha publicat a no sé quin article. No? Aleshores, precisament ara, no? Que ara es demana, no? Que intentem ser tan innovadors i que canviem, no? I que ens adrecem a reptes socials, no? I que fóssim més responsables a nivell social, no? I de que atenguem el canvi climàtic, atenguem a moltes problemàtiques, no? Funciona aquesta estratègia? La d'agafar la pissarra i replicar-la? Pregunto, Jo vull deixar més preguntes que respostes avui, Vale? Va, algú més s'atreveix a deixar alguna post-it o no? Va.
Per què construïm màquines que fan coses que no volem
fer nosaltres?
Sí? Bueno, això...
Per què construïm màquines que fan coses que no volem? Per què no volem?
Què vol dir? Que no volem fer o que no volem...
Que no desitgem.
Que no volem les conseqüències.
No desitgem.
Potser per coses... accidents, no? És que el bo i el dolent no està a part. Crees una cosa nova i té aplicacions bones i aplicacions dolentes. Una mica la filosofia oriental. I aquí estem sempre com, puc fer alguna cosa més bo? Ojalà, bueno, no sé. Sempre hi ha una mica de les dues coses.
No sé qui l'ha posada, aquesta pregunta.
Ah, se l'he posat jo.
Val?
Soc enginyer.
Volies dir això?
No, ara sí, soc enginyer, no, més com el científic, no? Perquè una mica és això, perquè els científics esteu fent el que esteu fent ara, no?
Ah.
Nosaltres també fem molta vegada gent fan màquines, de vegades sí que hi ha gent que fa coses, llavors els científics per què feu, no?
Sí, no, i el cas de la bomba nuclear, que és un exemplar, no? Perquè els millors científics del segle XX es van posar tots a intentar fabricar la bomba nuclear. Van deixar la recerca bàsica.
Exacte.
No? I en aquell cas, ells pensaven que feien una cosa bona. Tant uns com altres, compte, que estaven a Alemanya i estaven als Estats Units.
Clar. Però és que una mica ciència no. Sí, a gran nivell, no? Fan moltes coses, però qui decideix que es facin aquestes coses i per què es fan tots aquests petits? Descobrint quin és l'objectiu que hi ha. A vegades aquests objectius.
El per què, no?
El per què, a vegades, no és part dels científics, no un altre nivell, no?
Sí, però, per exemple, en el cas de la bomba nuclear, també hi ha el cas, és exemplar, perquè en el sentit aquest,
sí.
Després se'n van arrepentir tots.
Sí, bueno, però jo no sé, perquè un cotxe corre de més de 100.000 quilòmetres,
O perquè un patinet va més de pressa que 30 quilòmetres, no?
Això m'ho ha passat jo moltes vegades, perquè sí. Si hi ha un límit de velocitat, que els construeixen que vagin a 250.
Sí. Saps? I enginyer fa, i es fixa de fa, no? I llavors molts científics d'enginyers estan en aquesta situació que fent coses però a vegades sense saber.
Sense, o sense preguntar-nos-ho per què.
No, okay. Cal, perquè estem. Les conseqüències tindrà.
No, però del moment que és una professió, no sé si tens una elecció real. Sempre hi ha una elecció, però és
bueno, ja, també és un sistema,
amagat,
no?
Clar.
És un sistema en el qual tu ets una peça petita, però a vegades estic per què.
O sempre hi hauria d'haver-hi una elecció, si fossis un científic, no? Sempre hi hauria d'existir, no? Bueno, jo volia acabar aquí, no sé si voleu posar alguna altra pregunta aquí sobre la taula. Era un petit exercici sobre una cosa que estem fent ara, per exemple, que això té a veure amb tot un moviment que ara té a veure amb que en diem ciència participativa i que intenta replantejar-se. No? De la mateixa manera que potser aquí també s'està replantejant certs codis, no? del món de l'art, no? En aquesta exposició jo crec que estan posats amb molta atenció, no? Perquè aquesta peça, què té? Més de 100 anys? No? Aquests dibuixos tenen més de 100 anys, no? Per què han d'estar aquí al MACBA? No? Per què han de ser aquí? No? Tenen alguna cosa de modern o d'actual? Jo crec que molt, no? O si us n'aneu una miqueta més enllà, no sé si veureu, per exemple, una escala, no? I aquella escala pot tenir múltiples interpretacions, múltiples històries que puguin estar darrere. De fet, no hi ha una escala, hi ha una barana, però tu ja veus una escala, o sigui, podem parlar d'això, si voleu. Però, i de fet, també, a més, per aquí darrere també hi ha tot un documental que parla de fórmules que s'estan fent servir pel mercat de futurs, en els mercats financers. No? O sigui, el que vull dir amb tot això és que ara mateix el coneixement està explotant cap a tot arreu. No? Tothom està buscant, empenyent per tot arreu. No? I hi ha una necessitat i una voluntat d'intentar tornar, no? a una voluntat d'intentar fer una ciència més íntima. Què vull dir amb una ciència més íntima? Precisament la ciència, tornar a les essències. No? De dir, tot sortia d'una pregunta, una pregunta molt personal. No? A vegades pot ser la gravetat, però era molt personal. Cau la poma de Newton, no? Era una cosa que igual a ell li preocupava de veritat. El que em poso en dubte ara mateix és que els científics realment es facin les preguntes perquè els hi preocupa de veritat. I finalment, ara, partint d'aquesta intimitat, d'aquesta, no, d'aquesta inquietud, no pas del científic, de l'expert, sinó de qualsevol persona, hi ha una voluntat, hi ha una intenció, cada cop més profunda, d'intentar transferir tot el que és aquesta ciència íntima cap a alguna cosa que sigui objectiva, però d'una altra manera. No pas perquè tinguem una mesura d'un metre, sinó perquè sigui compartit. Sinó perquè estiguem tots d'acord que aquella pregunta és pertinent i puguem, d'una manera o altra, puguem sumar per tal de donar una resposta. En alguns àmbits, això en parlen de ciència ciutadana, en altres àmbits també en parlen de ciència comunitària. en altres àmbits parlen de ciència col·laborativa. I en un sentit més laxa, fins i tot, per respondre precisament a aquestes preguntes, aquestes preguntes que a vegades són tan obertes que no pertanyen a cap disciplina, doncs és requerit de treballar amb equips científics, fins i tot d'experts, que són molt diferents. No? Perquè si no, no es pot resoldre el problema. Us volia deixar amb tot aquest desordre d'idees, Val? Però que en qualsevol cas voldria reivindicar aquest esforç, no? D'intentar retornar a la intimitat més pura. Vull dir que encara fins i tot més extrema que la que heu posat aquí. Més extrema encara. Vull dir, val, podem estar en desacord de les màquines, però jo fins i tot em demanaria per coses encara més que m'afecten d'un nivell molt, molt, molt més íntim. No? I fer l'esforç de donar-li la volta, no? De girar el mitjó, i que descobrirem d'una manera molt clara és que potser aquella intimitat, que pensàvem que no només ens preocupava a nosaltres, realment és molt compartida. I a través d'això, doncs, intentar crear alguna nova ciència. Una nova ciència que sigui íntima, però que també sigui completament compartida i col·lectiva. Em quedo aquí. Moltes gràcies.